Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa a aquesta hora al Congrés dels Diputats les primeres negociacions entre Esquerra Republicana i PSOE des de l'aval de les bases per pactar la investidura de Pedro Sánchez. Montse Manent.
Les negociacions arriben el mateix dia que el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara d'Oriol Junqueras. Això sí, per primera vegada el Tribunal ha trencat la unanimitat. Tres magistrats consideren que sí que es van vulnerar els drets del líder d'Esquerra Republicana.
Front comú dels alcaldes d'Osona i la Cambra de Comerç de Barcelona per reclamar inversions urgents del Ministeri de Foment per millorar la línia de Rodalies R3.
La demanda l'ha traslladat aquest matí al president de la Cambra, Joan Canadell, al síndic de Greuges, Rafael Ribó, des d'un comboi durant el trajecte Barcelona-Vic.
El nou FM, Natàlia Peix.
Tot i l'acció, el comboi avui també viatjava amb retard. Una situació intolerable pel president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell.
Qualsevol treballador que vulgui anar a la feina amb un servei públic com aquest, una, dos, o arriba 15 minuts tard, i això és un problema, i pot fins i tot aturar línies de producció, o ha de sortir amb 20 minuts d'antelació perquè no saps mai si arribaràs 15 minuts o 30 minuts tard. No? Per tant, això, al segle XXI, amb un servei de rodalies, això és inacceptable, inadmissible.
La Diputació de Tarragona aprovarà aquest divendres el pressupost més alt de la seva història.
Els comptes per l'any que ve pugen a 160 milions d'euros. Es contempla amortitzar gairebé 5 milions i tancar l'exercici amb deute zero.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
Des de la Diputació han afirmat que els pressupostos són de transició, però que ja hi ha pinzellades de les línies estratègiques que es volen seguir del 2020 al 2023. Algunes de les novetats són la pujada en un 25% per promoure la cultura, així com la destinació de 2 milions d'euros per fenòmens meteorològics extraordinaris que poden demanar ja als municipis afectats per les riuades.
En estat crític, un veí de Badalona en resultà ferit per cremades greus en un incendi als baixos d'un edifici.
Els Mossos d'Esquadra treballen ara per identificar les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. Un dels veïns ha parlat de l'angoixa en què ha patit durant l'incendi.
I la gent cridant foc, foc, foc. I bueno, la primera intenció, si és veritat, ha sigut sortir a l'escala, però va, vinent una mica de fum i no, no, res. Tancat la porta, he posat tovalloles per sota, ben mullades, perquè no entrigués el fum. He posat allà al fons del pis, que no n'hi havia fum, i allà esperant que vinguessin els bombers.
En cultura, Paul McCartney tornarà a actuar a Barcelona 4 anys després del seu darrer concert a la capital catalana.
Serà el 17 de juny de l'any que ve a l'Estadi Olímpic, l'única parada a l'estat de la nova gira Freezing Up.
I en esports, el Lleida Esportiu s'enfrontarà a l'Espanyol en el partit de primera ronda de la Copa del Rei.
Serà el proper dijous 19 de desembre a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de la capital del Segrià.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta circulació d'oest continua portant núvols alts i mitjans que van viatjant gairebé cada dia amb intermitències per sobre el cel de Catalunya. I aquesta tarda, doncs, tornem a notar aquest increment dels núvols que viatgen d'oest cap a est, alts i mitjans i més espessos sempre al sector del terç oest. De fet, també hi arriben de baixos a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. En conjunt deixaran el cel entrenyinat, mig ennuvolat, però fins i tot a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, allà seran prou compacte aquesta nuvolositat com per donar alguna precipitació minsa, feble, aïllada, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.800 cap als 2.000 metres. De cara a demà, doncs, continuarem de matinada amb tots aquests núvols, encara una tímida precipitació en aquest mateix sector, Pirineu i Prepirineu Occidental, però durant el dia ja s'anirà esclarint, encara persistiran els núvols alts i mitjans, sobretot al sud de Catalunya, allà els hi costarà una mica més marxar. I demà notarem una mica més de vent de component oest al matí. A la tarda s'aclarirà ja en conjunt i el vent ja girarà també a component sud. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona i les seves rondes. En repassem algunes, C58, per exemple, amb aturades destacades des de Barberà fins a Barcelona d'entrada, però també en direcció contrària, un parell de quilòmetres de retencions a Sant Quirze, com us dèiem, en sentit nord en aquesta C58. Retencions que es repeteixen a la B30 durant 3 quilòmetres, sobretot entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. De l'extrem sud destaca la C32, amb aturades a la zona d'Esplugues de Llobregat, ja enllaçant amb la Ronda de Dalt, 3 quilòmetres ben bons, però també de sortida, un parell de quilòmetres en aquesta zona de Sant Boi, aquesta autopista presenta retencions sortint, en aquest cas, de la capital catalana. Altres vies a destacar, la B23, aquests vehicles s'aturen entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, uns 4 quilòmetres d'entrada a Barcelona, i 3 de sortida entre Molins de Rei i el Papiol. Acabem amb l'autovia 2, retencions d'uns 2 quilòmetres per una banda Cornellà, sentit Martorell, també a Sant Joan d'Espí, d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa a aquesta hora les primeres negociacions entre Esquerra Republicana i PSOE des de l'aval de les bases per pactar la investidura de Pedro Sánchez. Una delegació de cada partit es troba reunida ara mateix al Congrés dels Diputats.
No està previst que transcendeixi el contingut d'aquesta primera trobada, però els dos partits ja han avançat que emetran un comunicat un cop acabada la reunió. Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa del PSC són els negociadors socialistes. Per part d'Esquerra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové. Tots sis s'han fet una fotografia abans de l'inici de la trobada, que ha començat a 5:45 de la tarda. No és definitiva, però és clau per saber si la negociació entre les dues parts tira endavant. Esquerra arriba a la reunió amb un no sota el braç i amb l'aval de la militància que reclama una mesa de diàleg entre governs. Una postura a la que de moment el PSOE continua dient no.
Després d'hores de deliberacions, el Tribunal Constitucional ha decidit rebutjar el recurs d'empara d'Oriol Junqueras, però per primera vegada perd la unanimitat que havia mantingut davant l'independentisme. La resolució ha comptat amb el vot particular de tres magistrats que sí que consideren que s'han vulnerat els drets del líder d'Esquerra Republicana.
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat finalment aquest dijous concedir l'empara a Oriol Junqueras per la presó preventiva decretada per la jutge Carmen Lamela fa més de 2 anys i mantinguda per Pablo Llarena i per la Sala d'Apel·lacions del Suprem. Dels 12 magistrats, però, que integren el ple, 3 han formulat un vot particular conjunt contra la proposta de la majoria. De moment se sap que la sentència considera que no hi ha hagut vulneració de drets perquè s'han complert les exigències constitucionals de previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat. En els propers dies es faran públiques les conclusions de sentència.
Doncs encara parlant del líder d'Esquerra Republicana, ja hi ha data per la vista sobre la immunitat d'Oriol Junqueras al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Serà el proper 19 de desembre, quan se sabrà si la màxima instància judicial comunitària validarà les conclusions de l'advocat general de la Unió Europea, que considera que el president d'Esquerra va adquirir la immunitat en el moment en què va ser elegit com a eurodiputat a les eleccions europees. Una sentència a favor de Junqueras obriria una situació complicada per al Tribunal Suprem. Segons el seu advocat, Andreu Vandeneyne, podria fins i tot haver de revisar la sentència del procés.
Paral·lelament, el Tribunal de Comptes cita el govern de Puigdemont per les despeses de l'1 d'octubre.
En concret, el Tribunal ha citat a declarar el proper 28 de gener a una trentena de persones, entre elles Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Raül Romeva i Josep Rull, a més d'una vintena més de càrrecs i excàrrecs del govern. La notificació el cita per fer la liquidació provisional després de les denúncies presentades per Societat Civil Catalana, Advocats Catalans per la Constitució i la Fiscalia. L'entitat antiindependentista demana que els responsables del referèndum tornin pagament la despesa que va suposar i que, si no ho fan, els embarguin patrimoni.
I encara un darrer apunt, el jutjat número 14 de Madrid, que investiga les filtracions del cas dels CDRs empresonats per l'operació Judas, ha retirat les imputacions com investigats dels periodistes que van publicar informació sensible mentre el cas estava encara sota secret de sumari.
El jutge fa ara marxa enrere i considera que no se'ls pot responsabilitzar de les filtracions del sumari i acusar de revelació de secrets, però tampoc els cita com a testimonis per preguntar-los la font. Amb tot, anuncia que continuarà investigant l'origen de les filtracions.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I a aquesta hora també comença a Reus l'acte de lliurament dels Premis de la Cambra de Comerç d'aquest 2019, que reconeixen més d'una trentena d'empreses del Baix Camp, la Conca del Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. L'acte l'encapçala el president de la Generalitat, Quim Torra. Anem fins a Reus, doncs, la nova ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest acte tot just està a punt de començar ara mateix a l'Auditori Antoni Gaudí de l'edifici de Fira Reus. Té previst lliurar uns 40 guardons entre reconeixements d'empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també premis especials, com ara els que es donaran al Monestir de Poblet, a la Fundació Reusenca Rosa Maria Vivar, dedicada al tractament de l'Alzheimer, o a l'empresari Xavier Martínez per haver adquirit i obert al públic l'edifici modernista Casa Naval de Reus. També es premiaran 6 treballs periodístics, entre els quals una tertúlia sobre el petit comerç reusenc de la Nova Ràdio, i es concediran els premis especials comarcals, que enguany rebran, entre d'altres, el ramader Pere Jornet, que va perdre maquinària i bestiar durant l'incendi de la Ribera d'Ebre del passat juliol, o la denominació d'origen Conca de Barberà, per haver iniciat en un temps rècord i amb la complicitat dels seus associats una iniciativa solidària en favor dels cellers més afectats per la riuada del mes d'octubre, sobretot a la zona de l'Espluga de Francolí. La gala, que és a punt de començar, està conduïda per l'empresari, aventurer i escriptor Albert Bosch.
Gràcies, David Fernández, des de la Nova Ràdio. Front comú dels alcaldes d'Osona i la Cambra de Comerç de Barcelona per reclamar inversions urgents del Ministeri de Foment per millorar la línia de Rodalies R3. La demanda l'ha traslladat aquest matí al president de la Cambra, Joan Canadell, al síndic de Greuges, Rafael Ribó, des d'un comboi durant el trajecte Barcelona-Vic, en què es pretenia evidenciar les mancances d'aquesta línia. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Trajectes de mitja hora entre Vic i Barcelona o el desdoblament de la via ferroviària de la R3 de Rodalies són dues de les reivindicacions que han denunciat aquest matí el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, juntament amb diversos alcaldes d'Osona, davant el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Els representants han fet un viatge reivindicatiu des de Barcelona i fins a Vic en l'única línia de Rodalies que funciona en la seva major part en via única i la que més retards i avaries registra al llarg de l'any. De fet, tot i l'acció, el comboi avui també viatjava amb retard. Una situació intolerable pel president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell.
Qualsevol treballador que vulgui anar a la feina amb un servei públic com aquest, una, dos, o arriba 15 minuts tard, i això és un problema, i pot fins i tot aturar línies de producció, o ha de sortir amb 20 minuts d'antelació perquè no saps mai si arribaràs 15 minuts o 30 minuts tard. No? Per tant, això, al segle XXI, amb un servei de rodalies, això és inacceptable, inadmissible.
Reclamen inversions urgents al Ministeri de Foment. L'objectiu principal és aconseguir el desdoblament de la via, tot i que també reclamen inversions de millores en les estacions i han anunciat la creació d'una comissió específica de seguiment.
A Tarragona, la Diputació aprovarà aquest divendres el pressupost més alt de la seva història. Els comptes pel 2020 pugen a 160 euros, un 2,4% més que els d'enguany. Es contempla amortitzar gairebé 5 milions d'euros i tancar l'exercici amb deute zero. Ràdio Ciutat de Tarragona, Xonai González.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, explica que amb el deute zero tindran més capacitat d'actuació.
A 31 de desembre del 2020, aquesta institució tindrà deute zero. És a dir, ja no tindrem deute el 31 de desembre d'aquest any. Aquesta és una fita molt important que posem molt en valor perquè, efectivament, s'amortitzen 4.900.000 euros que ens permetran poder tornar a disposar de capacitat d'endeutament per a aquelles actuacions que emanin del nou pla de mandat 2020-2023.
Des de la Diputació han afirmat que els pressupostos són de transició, però que ja hi ha pinzellades de les línies estratègiques que es volen seguir del 2020 al 2023. Algunes de les novetats són la pujada en un 25% per promoure la cultura, així com la destinació de 2 milions d'euros per fenòmens meteorològics extraordinaris que poden demanar ja als municipis afectats per les riuades. També pujaran les subvencions per prevenir els incendis en un 55%.
I encara a terres tarragonines, la Generalitat nega que la llicència d'obres del projecte de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou hagi caducat, tal i com denunciaven ahir entitats opositores al macrocomplex.
El govern assegura que la llicència està en vigor, això sí, admeten que caducarà el proper 5 de desembre. Fons de l'executiu, però, asseguren que ja s'està treballant per una pròrroga. El govern manté la intenció que l'empresa pública Incasol adquireixi aquestes parcel·les a Criteria, el holding d'inversions de la Caixa, i les vengui tot seguit a l'empresa nord-americana. L'operació s'estima almenys en uns 120 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En estat crític, un veí de Badalona en resultà ferit per cremades greus en un incendi als baixos d'un edifici de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen ara per identificar les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat, segons ha informat el regidor de Seguretat de Badalona, Rubén Guijarro. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor. Bona tarda.
Bona tarda. Les flames han cremat la planta baixa del número 45 del carrer de la Muntanya, un edifici de 8 plantes. L'incendi ha calcinat el menjador i la resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. Tot i això, segons els bombers, no hi ha hagut afectació estructural i els veïns han pogut retornar als seus habitatges 4 hores després de ser desallotjats. Alguns també s'han confinat a casa seva a l'espera que arribessin els bombers. És el cas de l'Àngel Sotero, que viu just a dalt de l'edifici incendiat.
I bueno, la primera intenció, si és veritat, ha sigut sortir a l'escala, però va, vinent una mica de fum i no res, tancat la porta, he posat tovalloles per sota, ben mullades, perquè no entrigués el fum.
Cinc veïns més de la finca han estat traslladats a centres mèdics de la zona per inhalació de fum, entre ells un menor, i al llarg del dia ja han rebut l'alta hospitalària. Altres veïns han estat atesos al mateix lloc dels fets.
Vist per sentència el judici contra la xarxa d'abús de menors i pornografia infantil destapada el 2015 a Tortosa, al Baix Ebre. La Fiscalia i l'acusació particular mantenen la petició de 3.700 anys de presó per als quatre acusats. Aquest divendres es resoldrà la presó provisional, ja que la sentència no es donarà fins a finals de gener. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Val a dir que els tres principals acusats estan fugits i n'han quedat al marge. Atès que la sala no preveu dictar sentència fins a finals de gener, la Fiscalia ha demanat presó provisional pels processats que es trobaven en llibertat davant el risc de fugida. El tribunal resoldrà la qüestió divendres al migdia, però de moment aquest dijous ha ordenat la detenció judicial dels tres homes i els ha deixat en custòdia dels Mossos d'Esquadra. Aquest fet es remunta a l'any 2015 amb l'avís d'un centre de menors tutelats de Tortosa que va servir per obrir una investigació amb la qual es va constatar que en un pis de la capital del Baix Ebre, en concret del barri de Sant Llàtzer, s'estaven gravant escenes de pornografia infantil. A banda, al pis de Tortosa van intervenir una gran quantitat d'arxius de pornografia infantil. La investigació de Tortosa va permetre establir l'abast de l'activitat criminal.
I precisament la Fiscalia investiga un jove de 24 anys de Castellciutat, a l'Alt Urgell, acusat de guardar i compartir pornografia infantil per internet.
Va ser detingut el passat 18 de novembre. La policia li va intervenir diversos ordinadors, unitats de memòria externa i nombrosos suports d'àudio i vídeo. El detingut va passar el dia següent a disposició judicial al jutjat de la Seu d'Urgell i ara es troba en llibertat amb càrrecs.
Ara altres notícies destacades del dia, començant al Maresme, on aquesta tarda el conseller de Treball i Afers Socials, Shakir El Homrani, s'ha reunit amb els alcaldes de la comarca per avançar-los als aspectes que contempla la nova llei del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona tarda.
Bona tarda. El conseller ha anunciat que el govern català està preparat per tirar endavant la llei del SOC, que es basa en un canvi de concepte pel que fa a les polítiques d'ocupació. Una idea de treballar aquesta qüestió, segons El Homrani, de baix cap a dalt i a partir d'un bon diagnosi.
La llei del SOC i el que significa el decret de concertació d'estratègies i de concertació territorial, el que significa canviar la dinàmica de les polítiques actives d'ocupació entorn de que vinguin de baix cap a dalt a partir d'una bona diagnosi, d'una bona estratègia acordada en el territori entre els ens locals i els agents econòmics i socials.
La trobada també ha servit per treballar en matèria de serveis socials sobre quin tipus de contracte programa necessita la comarca en els propers anys.
El Servei Català del Trànsit posa en marxa una nova campanya de conscienciació viària amb el lema "Quan condueixis, aparca el mòbil". Es difondrà fins que acabi l'any i es reforçarà durant els períodes festius de Nadal, que és quan hi ha més mobilitat. Un de cada quatre accidents aquest any ha estat per distraccions relacionades amb el telèfon mòbil. És un 2% més que l'any passat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
No pots viure sense línia al mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil.
És una de les falques que sentirem aquests dies a les ràdios. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet aquest símil en respondre a un WhatsApp mentre es condueix.
6 segons llegint aquest missatge, perquè el tens lluny i la lletra és petita. 6 segons que vostès estan conduint per l'AP7 amb una recta i hi ha hagut algú que els hi ha passat una vena als ulls de color negre i els ha impedit veure què estaven fent.
Conduir pendents del mòbil multiplica per 4 les probabilitats de tenir un accident i per 9 les de morir-se.
I a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal, l'Agència Catalana de Consum i l'Institut Català de les Dones sumen esforços per primera vegada per fomentar la compra responsable de joguines. Ho fan amb la campanya "Reflexiona sobre el paper del regal". David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és fomentar la compra de joguines lliures de sexisme, de violència o de continguts que puguin crear addicció. Com ha explicat la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, es vol sensibilitzar sobre la transmissió de valors igualitaris als infants a través del joc.
No només a les nenes els hem de transmetre els valors de tendresa i sensibilitat, sinó que també a les nenes volem transmetre'ls els valors de la valentia i la fortalesa, i també al contrari, també als nens els hem de transmetre doncs, aquesta sensibilitat, aquesta tendresa i aquests valors de la importància també doncs, de la cura de la llar i aquests rols, perquè també un dia seran pares i hauran de fer-se càrrec d'aquests rols avui en dia, això ja no és com abans.
Durant la roda de premsa també s'ha fet públic que des de començaments d'any Consum ha retirat del mercat més de 41.000 joguines, principalment per incompliments en l'etiquetatge i en els requisits de seguretat.
Paul McCartney tornarà a actuar a Barcelona 4 anys després del seu darrer concert a la capital catalana. Serà el 17 de juny de l'any que ve a l'Estadi Olímpic, en l'única parada a l'estat de la nova gira de Freshen Up.
El cantant i compositor britànic fa gairebé 30 anys que va actuar per primera vegada en solitari a Catalunya. Les entrades del concert de l'ex-Beatle es posaran a la venda dimecres de la setmana que ve, 4 de desembre, a les 10 del matí, i des de 2 dies abans s'habilitarà la prevenda a partir de les 12 del migdia.
I Maria del Mar Bonet actuarà en el Primavera Sound de l'any que ve. Serà la primera actuació de la cantant mallorquina en aquest festival, que celebrarà el seu 20è aniversari amb una important presència femenina.
L'organització ha fet el primer avanç de la programació i tots els noms són dones. A banda de Bonet, passaran per l'Espai Fòrum de Barcelona artistes com Bikini Kill, Kim Gordon i la banda electrònica Chromatics.
Surten a la llum diverses cartes inèdites de l'escriptor Joan Puig i Ferreter. L'escriptor a l'exili va mantenir correspondència constant amb Irene Vallverdú, neta de la seva dida. El Centre de Setants ha començat un cicle sobre la figura d'aquest dramaturg, escriptor i polític català, fill de la Selva del Camp. Ràdio La Selva, Antonio Mellador.
El periodista Josep Maria Girona ha volgut desgranar tot allò que es desprèn d'aquestes cartes, que fins ara mai s'havien donat a conèixer públicament. Irene Vallverdú es va convertir en un suport important per a les inquietuds d'un Puig a l'exili que enyorava la seva terra. De fet, Vallverdú seria dels únics vincles familiars amb qui l'autor mantindria correspondència fruit del seu caràcter fort i controvertit. Escoltem el ponent de la xerrada, Josep Maria Girona.
Hi havia de tot, però generalment eren coses personals. Les més punyents són aquelles que fan referència a l'exili de Joan Puig Ferreter, que va seguir mantenint aquesta correspondència amb aquesta persona i que ella les va guardar totes.
Durant l'acte, que s'ha fet a l'Auditori de Santa Llúcia, s'han llegit alguns dels fragments de les missives, les originals de les quals es troben actualment al Museu d'Alcover per desig de la pròpia Irene Vallverdú.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Lleida Esportiu s'enfrontarà a l'Espanyol en el partit de primera ronda de la Copa del Rei.
Serà el proper dijous 19 de desembre a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de la capital del Segrià. Per Molo, el tècnic del Lleida, és un partit important de cara a l'afició i als jugadors. S'afirma que és un petit premi al tractar-se d'un equip de primera.
Quatre equips catalans es juguen seguir vius en competició europea de waterpolo femení.
Són l'Astralpool Sabadell, el Mediterrani, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró. Quedar fora dels dos primers llocs en la segona ronda de qualificació de l'Eurolliga femenina suposa quedar-se fora del camí de l'Eurolliga o la l'Entropy. Des de demà i fins diumenge es jugaran el passi per la següent fase. Pel Centre Natació Mataró, que tan bé ho ha fet en competició estatal, la competició europea és un nou repte.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Centre de Natació Mataró ha marxat aquest matí cap a Atenes, on a partir de demà jugarà la fase de l'Eurolliga, una fase que l'enfrontarà primer el Donaus Varos d'Hongria, dissabte al Mediterrani i diumenge tancaran davant les anfitriones de l'Olympiacos. El debut es produeix davant el Donaus Varos, un equip que fa dues temporades va guanyar la Copa Lena al Sorrall i que va treure de la piscina les mataronines en partit de semifinals. Un rival, doncs, complicat. Per això el club ha buscat posar remei als problemes que li pot generar l'equip hongarès, preparant aquest partit amb un equip que el coneix bé, un UPC de Budapest que ha situat a Mataró la seva base per afrontar, en el seu cas, el grup que jugarà a Sabadell i que ha estat entrenant de dilluns a dimecres a les instal·lacions del complex esportiu Joan Serra.
Guim Expósito marxa de l'Oviedo i fitxa pel Valladolid, líder de l'Aleport.
El base de Sant Cugat del Vallès ha deixat el conjunt asturià per incorporar-se a l'equip castellà que lidera la classificació a l'Aleport, categoria de plata del bàsquet estatal.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Entra al web ciba.diva.cat i podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. Ajuts i subvencions, licitacions, oposicions i borses de treball, normativa del teu municipi, convenis col·lectius i molt més.
Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. ciba.diva.cat. Diputació de Barcelona.
L'1 de desembre, el conjunt belga Vox Luminis presentarà a l'auditori el treball Ave Musiken, amb què recentment ha guanyat el prestigiós premi Gramophone.
El disc és un recull d'obres de Dieterich Buxtehude, organista admirat per Bach. Va escriure per a les vetllades musicals que organitzava la ciutat de Lübeck els 5 diumenges anteriors a Nadal.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els venedors d'enciclopèdies han passat recentment a la història, com ja ho havien fet altres oficis, com els de pregoner i carboner. Comercials a Porta Freda per excel·lència, els venedors d'enciclopèdies oferien tot el saber possible en una sèrie de volums que suposaven una gran despesa. La majoria de famílies assumien aquestes quantitats a terminis, sovint pensant fills i filles en edat d'estudiar. Quan la informàtica va introduir-se a les llars, semblava que les enciclopèdies passarien a ser digitals, oferint a venedors i usuaris molts més recursos multimèdia. Però l'arribada d'internet en general i de la Viquipèdia en particular va ser mortal per a les enciclopèdies tradicionals. Els venedors d'enciclopèdies s'han convertit en una figura del passat, però n'ha sorgit una de nova, els viquipedistes, persones que de manera altruista dediquen part del seu temps a engreixar aquesta gran enciclopèdia digital. I un cop l'any celebren una trobada oberta a tothom en un punt de Catalunya. Enguany és el torn de Cervera. La 12a Viquitrobada se celebra el cap de setmana del 30 de novembre i l'1 de desembre a un escenari tan històric com és la Universitat de Cervera. Assemblees i sessions per als viquipedistes habituals es combinen amb debats i ponències pensades per a usuaris novells i persones que vulguin descobrir com funciona la Viquipèdia. Com és costum, també es farà una Viquimarató lligada al municipi que acull la trobada. És a dir, una jornada intensiva per crear, editar i millorar els articles relacionats amb Cervera. El 30 de novembre i l'1 de desembre, 12a Viquitrobada de Catalunya a la Universitat de Cervera.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa a aquesta hora al Congrés dels Diputats les primeres negociacions entre Esquerra Republicana i PSOE des de l'aval de les bases per pactar la investidura de Pedro Sánchez. Montse Manent.
Les negociacions arriben al mateix dia que el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara d'Oriol Junqueras. Això sí, per primera vegada el Tribunal ha trencat la unanimitat. Tres magistrats consideren que sí que es van vulnerar els drets del líder d'Esquerra Republicana.
Front comú dels alcaldes d'Osona i la Cambra de Comerç de Barcelona per reclamar inversions urgents del Ministeri de Foment per millorar la línia de Rodalies R3.
La demanda l'ha traslladat aquest matí al president de la Cambra, Joan Canadell, al síndic de Greuges, Rafael Ribó, des d'un comboi durant el trajecte Barcelona-Vic.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Tot i l'acció, el comboi avui també viatjava amb retard. Una situació intolerable pel president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell.
Qual treballador que vulgui anar a la feina amb un servei públic com aquest, una, dos, o arriba 15 minuts tard, i això és un problema, i pot fins i tot aturar línies de producció, o ha de sortir amb 20 minuts d'antelació perquè no saps mai si arribaràs 15 minuts o 30 minuts tard. No? Per tant, això, al segle XXI, amb un servei de rodalies, això és inacceptable, inadmissible.
La Diputació de Tarragona aprova aquest divendres el pressupost més alt de la seva història.
Els comptes per l'any que ve pugen a 160 milions d'euros. Es contempla amortitzar gairebé 5 milions i tancar l'exercici amb deute zero.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
Des de la Diputació han afirmat que els pressupostos són de transició, però que ja hi ha pinzellades de les línies estratègiques que es volen seguir del 2020 al 2023. Algunes de les novetats són la pujada en un 25% per promoure la cultura, així com la destinació de 2 milions d'euros per fenòmens meteorològics extraordinaris que poden demanar ja als municipis afectats per les riuades.
En estat crític, un veí de Badalona en resultà ferit per cremades greus en un incendi als baixos d'un edifici.
Els Mossos d'Esquadra treballen ara per identificar les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat. Un dels veïns ha parlat de l'angoixa que han patit durant l'incendi.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
I la gent cridant foc, foc, foc. I bueno, la primera intenció, si és veritat, ha sigut sortir a l'escala, però va, vinent una mica de fum i no res. Tancat la porta. He posat tovalloles per sota, ben mullades, perquè no entrigués el fum. He posat allà al fons del pis, que no n'hi havia fum, i allà esperant que vinguessin els bombers.
Sentien el testimoni d'un veí afectat. En cultura, Paul McCartney tornarà a actuar a Barcelona 4 anys després del seu darrer concert a la capital catalana.
Serà el 17 de juny de l'any que ve a l'Estadi Olímpic, en l'única parada a l'estat de la nova gira de Freshen Up.
I en esports, el Lleida Esportiu s'enfrontarà a l'Espanyol en el partit de primera ronda de la Copa del Rei.
Serà el proper dijous 19 de desembre a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de la capital del Segrià.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta circulació d'oest continua portant núvols alts i mitjans que van viatjant gairebé cada dia amb intermitències per sobre el cel de Catalunya. I aquesta tarda, doncs, tornem a notar aquest increment dels núvols que viatgen d'oest cap a est, alts i mitjans i més espessos sempre al sector del terç oest. De fet, també hi arriben de baixos a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. En conjunt deixaran el cel entreninat, mig ennuvolat, però fins i tot a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, allà seran prou compacte aquesta nuvolositat com per donar alguna precipitació minsa, feble, aïllada, amb una cota de neu que anirà pujant dels 1.800 cap als 2.000 metres. De cara a demà, doncs, contorem de matinada amb tots aquests núvols, encara una tímida precipitació en aquest mateix sector, Pirineu i Prepirineu Occidental, però durant el dia ja s'anirà esclarint, encara persistiran els núvols alts i mitjans, sobretot al sud de Catalunya, allà els hi costarà una mica més marxar. I demà notarem una mica més de vent de component oest al matí. A la tarda s'aclarirà ja en conjunt i el vent ja girarà també a component sud. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora més important és aquest accident que s'ha produït ja fa una estoneta a l'autovia A2, al tram de Sant Vicenç dels Horts. Encara parlem de dos carrils tallats en sentit Martorell i la cua és important, de més de 8 quilòmetres, com et deia, a l'autovia A2, cua que ja comença a la zona de Cornellà i arriba fins a Sant Vicenç dels Horts, com et deia, Sant Martín de Barcelona, en sentit Martorell. A banda d'aquest accident a l'autovia A2, de la resta de vies, destaquem els túnels de Vallvidrera, ara força plens, amb cua d'un parell de quilòmetres, venint cap a Barcelona, i a l'extrem nord, la C58, també presenta encara aturades importants de més de 7 quilòmetres des de Barberà fins al Nus de la Trinitat, també de sortida al tram de Ripollet i més endavant a Sant Quirze. Acabem amb les rondes de Barcelona, que van encara força carregades, sobretot la ronda de dalt, que presenta una cua important en sentit Besòs, ja des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En marxa a aquesta hora les primeres negociacions entre Esquerra Republicana i PSOE des de l'aval de les bases per pactar la investidura de Pedro Sánchez. Una delegació de cada partit es troba reunida ara mateix al Congrés dels Diputats.
No està previst que transcendeixi el contingut d'aquesta primera trobada, però els dos partits ja han avançat que emetran un comunicat un cop acabada la reunió. Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa del PSC són els negociadors socialistes. Per part d'Esquerra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové. Tots sis s'han fet una fotografia abans de l'inici de la trobada, que ha començat a 5:45 de la tarda. No és definitiva, però és clau per saber si la negociació entre les dues parts tira endavant. Esquerra arriba a la reunió amb un no sota el braç i amb l'aval de la militància que reclama una mesa de diàleg entre governs. Una postura a la que, de moment, el PSOE continua dient no.
Després d'hores de deliberacions, el Tribunal Constitucional ha decidit rebutjar el recurs d'empara d'Oriol Junqueras, però per primera vegada perd la unanimitat que havia mantingut davant l'independentisme. La resolució ha comptat amb el vot particular de 3 magistrats que sí que consideren que s'han vulnerat els drets del líder d'Esquerra Republicana.
El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat finalment aquest dijous concedir l'empara a Oriol Junqueras per la presó preventiva decretada per la jutge Carmen Lamela fa més de 2 anys i mantinguda per Pablo Llarena i per la sala d'apel·lacions del Suprem. Dels 12 magistrats, però, que integren el ple, 3 han formulat un vot particular conjunt contra la proposta de la majoria. De moment, se sap que la sentència considera que no hi ha hagut vulneració de drets perquè s'han complert les exigències constitucionals de previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat. En els propers dies es faran públiques les conclusions d'aquesta sentència.
Doncs encara parlant del líder d'Esquerra Republicana, ja hi ha data per la vista sobre la immunitat d'Oriol Junqueras al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Serà el proper 19 de desembre quan se sabrà si la màxima instància judicial comunitària validarà les conclusions de l'advocat general de la Unió Europea, que considera que el president d'Esquerra va adquirir la immunitat en el moment en què va ser elegit com a eurodiputat a les eleccions europees. Una sentència a favor de Junqueras obriria una situació complicada per al Tribunal Suprem. Segons el seu advocat, Andreu Vandeneyne, podria fins i tot haver de revisar la sentència del procés.
Paral·lelament, el Tribunal de Comptes cita el govern de Puigdemont per les despeses de l'1 d'octubre.
En concret, el Tribunal ha citat a declarar el proper 28 de gener a 30 de persones, entre elles Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Raül Romeva i Josep Rull, a més d'una vintena de càrrecs i excàrrecs del govern. La notificació els cita per fer la liquidació provisional després de les denúncies presentades per Societat Civil Catalana, Advocats Catalans per la Constitució i la Fiscalia. L'entitat antiindependentista demana que els responsables del referèndum tornin la despesa que va suposar i que, si no ho fan, els embargui el patrimoni.
I encara un darrer apunt, el jutjat número 14 de Madrid, que investiga les filtracions del cas dels CDRs empresonats per l'operació Judas, ha retirat les imputacions com investigats dels periodistes que van publicar informació sensible mentre el cas estava encara sota secret de sumari.
El jutge farà marxa enrere i considera que no se'ls pot responsabilitzar de les filtracions del sumari i acusar de revelació de secrets, però tampoc els cita com a testimonis per preguntar-los per la font. Amb tot, anuncia que continuarà investigant l'origen de les filtracions.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
A aquesta hora en marxa també a Reus l'acte de lliurament dels premis de la Cambra de Comerç d'aquest 2019 que reconeixen més d'una trentena d'empreses del Baix Camp, la Conca del Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. L'acte l'encapçala el president de la Generalitat, Quim Torra. Anem doncs fins a Reus, la Nova Ràdio. David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. La gala ha arrencat com passaven 10 minuts a les 7, però encara no s'ha entregat cap premi. L'acte té lloc a l'Auditori Antoni Gaudí de l'edifici de Fira Reus i té previst lliurar uns 40 guardons entre reconeixements d'empreses al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i premis especials com ara els que es donaran al Monestir de Poblet, a la Fundació Rosenca Rosa Maria Vivar, dedicada al tractament de l'Alzheimer, i a l'empresari Xavier Martínez per haver adquirit i obert al públic l'edifici modernista Casa Navàs de Reus. També es premiaran 6 treballs periodístics, entre els quals una tertúlia sobre el petit comerç en Reusenc, de la Nova Ràdio, i es concediran els premis especials comarcals que enguany rebran, entre d'altres, el ramader Pere Jornet, que va perdre maquinària i bestiar durant l'incendi de la Ribera d'Ebre del passat juliol, o la denominació d'origen Conca de Barberà, per haver iniciat en un temps rècord i amb la complicitat dels seus associats una iniciativa solidària en favor dels tallers més afectats per la diumada del mes d'octubre, sobretot de la zona de l'Espluga de Francolí. La gala està conduïda per l'empresari, aventurer i escriptor Albert Bosch.
Gràcies, David Fernández. Front comú dels alcaldes d'Osona i la Cambra de Comerç de Barcelona per reclamar inversions urgents del Ministeri de Foment per millorar la línia de Rodalies R3. La demanda l'ha traslladat aquest matí al president de la Cambra, Joan Caradell, al síndic de Greuges, Rafael Ribó, des d'un comboi durant el trajecte Barcelona-Vic, en què es pretenia evidenciar les mancances d'aquesta línia. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Trajectes de mitja hora entre Vic i Barcelona o el desdoblament de la via ferroviària de la R3 de Rodalies són dues de les reivindicacions que han denunciat aquest matí el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, juntament amb diversos alcaldes d'Osona, davant el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Els representants han fet un viatge reivindicatiu des de Barcelona i fins a Vic en l'única línia de Rodalies que funciona en la seva major part en via única i la que més retards i avaries registra al llarg de l'any. De fet, tot i l'acció, el comboi avui també viatjava amb retard. Una situació intolerable pel president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell.
Qualsevol treballador que vulgui anar a la feina amb un servei públic com aquest, una, dos, o arriba 15 minuts tard, i això és un problema, i pot fins i tot aturar línies de producció, o ha de sortir amb 20 minuts d'antelació perquè no saps mai si arribaràs 15 minuts o 30 minuts tard. No? Per tant, això, al segle XXI, amb un servei de rodalies, això és inacceptable, inadmissible.
Reclamen inversions urgents al Ministeri de Foment. L'objectiu principal és aconseguir el desdoblament de la via, tot i que també reclamen inversions de millores en les estacions i han anunciat la creació d'una comissió específica de seguiment.
A Tarragona, la Diputació aprovarà aquest divendres el pressupost més alt de la seva història. Els comptes pel 2020 pugen a 160 milions d'euros, un 2,4% més que els d'enguany. Es contempla amortitzar gairebé 5 milions d'euros i tancar l'exercici amb deute zero. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, explica que amb el deute zero tindran més capacitat d'actuació.
A 31 de desembre del 2020, aquesta institució tindrà deute zero. És a dir, ja no tindrem deute el desembre d'aquest any. Aquesta és una fita molt important que posem molt en valor perquè, efectivament, s'amortitzen 4.900.000 euros que ens permetran poder tornar a disposar de capacitat d'endeutament per aquelles actuacions
que emanin del nou pla de mandat 2020-2023.
Des de la Diputació han afirmat que els pressupostos són de transició, però que ja hi ha pinzellades de les línies estratègiques que es volen seguir del 2020 al 2023. Algunes de les novetats són la pujada en un 25% per promoure la cultura, així com la destinació de 2 milions d'euros per fenòmens meteorològics extraordinaris que poden demanar ja als municipis afectats per les riuades. També pujaran les subvencions per prevenir els incendis en un 55%.
I encara a Terres Tarragonines, la Generalitat nega que la llicència d'obres del projecte de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou hagi caducat, tal i com denunciaven ahir entitats opositores al macrocomplex.
El govern assegura que la llicència està en vigor, això sí, admeten que caducarà el proper 5 de desembre. Fons de l'executiu, però asseguren que ja s'està treballant per una pròrroga. El govern manté la intenció que l'empresa pública Incasòl adquireixi aquestes parcel·les a Criteria, el holding d'inversions de la Caixa, i les vengui tot seguit a l'empresa nord-americana. L'operació s'estima almenys en uns 120 milions d'euros.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En estat crític, un veí de Badalona en resulta ferit per cremades greus en un incendi als baixos d'un edifici. Els Mossos d'Esquadra treballen ara per identificar les causes d'aquest incendi que podria haver estat provocat, segons ha informat el regidor de Seguretat de Badalona, Rubén Guijarro. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidó, bona tarda.
Bona tarda. Les flames han cremat la planta baixa del número 45 del carrer de la Muntanya, un edifici de 8 plantes. L'incendi ha calcinat el menjador i la resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. Tot i això, segons els bombers, no hi ha hagut afectació estructural i els veïns han pogut retornar als seus habitatges 4 hores després de ser desallotjats. Alguns també s'han confinat a casa seva a l'espera que arribessin els bombers. És el cas de l'Àngel Sotero, que viu just a dalt de l'edifici incendiat.
I bueno, la primera intenció, si és veritat, ha sigut sortir a l'escala, però va, vine una mica de fum i no res. Tancat la porta, he posat tovalloles per sota, ben mullades, perquè no entrigués el fum.
Cinc veïns més de la finca han estat traslladats a centres mèdics de la zona per inhalació de fum, entre ells un menor, i al llarg del dia ja han rebut l'alta hospitalària. Altres veïns han estat atesos al mateix lloc dels fets.
Vist per sentència, el judici contra la xarxa d'abús de menors i pornografia infantil destapada el 2015 a Tortosa, al Baix Ebre. La Fiscalia i l'acusació particular mantenen la petició de 3.700 anys de presó per als quatre acusats. Aquest divendres es resoldrà la presó provisional, ja que la sentència no es donarà fins a finals de gener. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Val a dir que els tres principals acusats estan fugits i n'han quedat al marge. Atès que la sala no preveu dictar sentència fins a finals de gener, la Fiscalia ha demanat presó provisional pels processats que es trobaven en llibertat davant el risc de fugida. El tribunal resoldrà la qüestió divendres al migdia, però de moment aquest dijous ha ordenat la detenció judicial dels tres homes i els ha deixat en custòdia dels Mossos d'Esquadra. Aquest fet es remunta a l'any 2015 amb l'avís d'un centre de menors tutelats de Tortosa que va servir per obrir una investigació amb la qual es va constatar que en un pis de la capital del Baix Ebre, en concret del barri de Sant Llàtzer, s'estaven gravant escenes de pornografia infantil. A banda, al pis de Tortosa van intervenir una gran quantitat d'arxius de pornografia infantil. La investigació de Tortosa va permetre establir l'abast de l'activitat criminal.
Doncs la Fiscalia investiga un jove de 24 anys de Castellciutat, a l'Alt Urgell, acusat de guardar i compartir pornografia infantil per internet.
Va ser detingut el passat 18 de novembre. La policia li va intervenir diversos ordinadors, unitats de memòria externa i nombrosos suports d'àudio i vídeo. El detingut va passar el dia següent a disposició judicial al jutjat de la Seu d'Urgell i ara es troba en llibertat amb càrrecs.
A Sant Cugat del Vallès continua en marxa un operatiu contra el tràfic de drogues al barri de Volpelleres, en el marc d'un dispositiu que s'ha desenvolupat a Catalunya i Balears. Cugat.cat, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. En total s'han realitzat 20 entrades i registres a Sant Cugat i altres ciutats com Barcelona, Madrid, Palma i Llucmajor, que han acabat amb 12 detinguts per ser presumptes integrants d'un grup criminal organitzat. Fruit dels registres també s'han intervingut diverses quantitats de droga, diners i eines relacionades amb les activitats investigades, a més de vehicles preparats per ocult de droga. Tot plegat en el marc d'una operació policial, confirma el cos, contra el tràfic de drogues i substàncies estupefaents. De moment, la Guàrdia Civil no ha donat més detalls de l'operació policial, que està sota secret de sumari.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Servei Català del Trànsit posa en marxa una nova campanya de conscienciació viària amb el lema "Quan condueixis, aparca el mòbil". Es difondrà fins que acabi l'any i es reforçarà durant els períodes festius de Nadal, que és quan hi ha més mobilitat. Un de cada quatre accidents d'aquest any ha estat per distraccions relacionades amb el telèfon mòbil. És un 2% més que l'any passat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali.
No pots viure sense línia al mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil.
És una de les falques que sentirem aquests dies a les ràdios. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet aquest símil en respondre a un WhatsApp mentre es condueix.
6 segons llegint aquest missatge, perquè el tens lluny i la lletra és petita. 6 segons que vostès estan conduint per l'AP7 en una recta i hi ha hagut algú que els hi ha passat una vena als ulls de color negre i els ha impedit veure què estaven fent.
Conduir pendents del mòbil multiplica per 4 les probabilitats de tenir un accident i per 9 les de morir-se.
I a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal, l'Agència Catalana de Consum i l'Institut Català de les Dones sumen esforços per primera vegada per fomentar la compra responsable de joguines. Ho fan amb la campanya "Reflexiona sobre el paper del regal". David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu és fomentar la compra de joguines lliures de sexisme, de violència o de continguts que puguin crear addicció. Com ha explicat la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, es vol sensibilitzar sobre la transmissió de valors igualitaris als infants a través del joc.
No només a les nenes els hi hem de transmetre els valors de tendresa i sensibilitat, sinó que també a les nenes volem transmetre'ls els valors de la valentia i la fortalesa, i també al contrari, també als nens els hem de transmetre doncs, aquesta sensibilitat, aquesta tendresa i aquests valors de la importància també doncs, de la cura de la llar i aquests rols, perquè també un dia seran pares i hauran de fer-se càrrec d'aquests rols avui en dia, això ja no és com abans.
Durant la roda de premsa també s'ha fet públic que des de començaments d'any Consum ha retirat del mercat més de 41.000 joguines, principalment per incompliments en l'etiquetatge i en els requisits de seguretat.
Paul McCartney tornarà a actuar a Barcelona 4 anys després del seu darrer concert a la capital catalana. Serà el 17 de juny de l'any que ve a l'Estadi Olímpic, en l'única parada a l'estat de la nova gira de Freshen Up.
El cantant i compositor britànic fa gairebé 30 anys que va actuar per primera vegada en solitari a Catalunya. Les entrades del concert de l'Exvita les posaran a la venda dimecres de la setmana que ve, 4 de desembre, a les 10 del matí. I des de 2 dies abans s'habilitarà la prevenda a partir de les 12 del migdia.
Maria del Mar Bonet actuarà en el Primavera Sound de l'any que ve. Serà la primera actuació de la cantant mallorquina en aquest festival, que celebrarà el seu 20è aniversari amb una important presència femenina.
L'organització ha fet el primer avanç de la programació i tots els noms són dones. A banda de Bonet, passaran per l'Espai Fòrum de Barcelona artistes com Bikini Kill, Kim Gordon i la banda electrònica Chromatics.
I encara en cultura, surten a la llum diverses cartes inèdites de l'escriptor Joan Puig i Ferreter. L'escriptor a l'exili va mantenir correspondència constant amb Irene Vallverdú, neta de la seva dida. El Centre d'Estudis Salvatans ha començat un cicle sobre la figura d'aquest dramaturg, escriptor i polític català, fill de la Selva del Camp. Ràdio La Selva, Antonio Mellador.
El periodista Josep Maria Girona ha volgut desgranar tot allò que es desprèn d'aquestes cartes, que fins ara mai s'havien donat a conèixer públicament. Irene Vallverdú es va convertir en un suport important per a les inquietuds d'un Puig a l'exili que enyorava la seva terra. De fet, Vallverdú seria dels únics vincles familiars amb qui l'autor mantindria correspondència fruit del seu caràcter fort i controvertit. Escoltem el ponent de la xerrada, Josep Maria Girona.
Hi havia de tot, però generalment eren coses personals. Les més punyents són aquelles que fan referència a l'exili de Joan Puig i Ferreter, que va seguir mantenint aquesta correspondència amb aquesta persona i que ella les va guardar totes.
Durant l'acte, que s'ha fet a l'Auditori de Santa Llúcia, s'han llegit alguns dels fragments de les missives, les originals de les quals es troben actualment al museu per desig de la pròpia Irene Vallverdú.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Lleida Esportiu s'enfrontarà a l'Espanyol en el partit de primera ronda de la Copa del Rei.
Serà el proper dijous 19 de desembre a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de la capital del Segrià. Per Molo, el tècnic del Lleida, és un partit important de cara a l'afició i als jugadors. Afirma que és un petit premi al tractar-se d'un equip de primera.
Quatre equips catalans es juguen seguit vius en competició europea de waterpolo femení.
Són l'Astralpool Sabadell, el Mediterrani, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró. Quedar fora dels dos primers llocs en la segona ronda de qualificació de l'Eurolliga femenina suposa quedar-se fora del camí de l'Eurolliga o l'Alentropi. Des de demà i fins diumenge es jugaran el passi per la següent fase. Pel Centre Natació Mataró, que tan bé ho ha fet en competició estatal, la competició europea és un nou repte.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Centre Natació Mataró ha marxat aquest matí cap a Atenes, on a partir de demà jugarà la fase de l'Eurolliga, una fase que l'enfrontarà primer el Donaus Varos d'Hongria, dissabte al Mediterrani i diumenge tancaran davant les anfitriones de l'Olympiacos. El debut es produeix davant el Donaus Varos, un equip que fa dues temporades va guanyar la Copa Lent al Sorrall i que va treure de la piscina a les mataronines en partit de semifinals. Un rival, doncs, complicat. Per això el club ha buscat posar remei als problemes que li pot generar l'equip hongarès, preparant aquest partit amb un equip que el coneix bé, un UPC de Budapest que ha situat a Mataró la seva base per afrontar, en el seu cas, el grup que jugarà a Sabadell i que ha estat entrenant de dilluns a dimecres a les instal·lacions del complex esportiu Joan Serra.
Guim Expósito marxa de l'Oviedo i fitxa pel Valladolid, líder de l'Aleport.
El base de Sant Cugat del Vallès ha deixat el conjunt asturià per incorporar-se a l'equip castellà que lidera la classificació a l'Aleport, categoria de plata del bàsquet estatal.
L'Esparcet i l'IF Girona suma la segona victòria a l'Eurolliga femenina de bàsquet.
Les gironines van superar el Dinamo de Kursk, que amb solvència, i les russes són les actuals subcampiones de la màxima competició europea. Però això no va condicionar les gironines. Van dominar el duel des de l'inici i es van acabar imposant de 18 per 79 a 61. Britney Sykes, amb 23 punts i 23 de valoració i una Cola Belli que no va parar de picar pedra, van liderar el segon triomf de les gironines en 5 jornades.
I derrota del Cadí la Seu en el partit de Lliga de Campions FIBA.
Les de l'Alt Urgell van perdre la pista hongaresa del Miskolc per 73 a 69. La derrota els fa accedir la segona posició del grup que marca l'accés a la següent fase.
Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, la Liginé. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les violències masclistes són responsabilitat de tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Des de la Diputació de Barcelona treballem amb els municipis per uns territoris lliures de violències masclistes, igualitaris i segurs per a les dones.
Més informació a diva.cat/25N. Diputació de Barcelona.
Surt el sol a l'altiplà, marcant el pas de cada vida. Un dia està per arribar, pot ser demà.
Obrint-se pas amb la claror, va desfent-se la rosada. Qui l'ha regat amb la paraula, a cada vers en la nostàlgia, vivint un canvi a cada passa. Quan la nit baixi al carrer, es dibuixen els colors. Avui serà una gran festa. Que no s'esborri aquest instant, que ens ha unit temps rere temps. Que s'enseguin els carrers. Surt el sol a l'altiplà, marcant el pas de cada vida. Un dia està per arribar, pot ser demà.
vida una cançó, qui la fa créixer és benvinguda. Tal com el sol trenca la boira, la melodia arreu se'n va, amb quatre cors tothom la balla. Quan la nit baixi al carrer, es dibuixen els colors, avui serà una gran festa. Que no s'esborri aquest instant, que ens ha unit temps rere temps, que s'encenguin els carrers.